èxits més reconeguts, Paco, Paco, Paco o Pepa Bandera. Polo ha mort a Òvila, segons ha comunicat la seva filla, que ha demanat respecte i privacitat en aquests moments tan delicats. Hem arribat a les 10 i 4 minuts. Que passeu molt bona nit.
Més informació a ib3notícies.com.
IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Si no sou de pantalles, tenc una idea que proposar-vos. Enganxeu-vos una nova conversa polisèmica i eixamplau ses orelles, escoi, sement. Un divendres de ràdio és com passar pasteller. Te deixo a punt per el cap de setmana. Així que no baixeu sa ràdio, que comença entre avui i demà.
Ella no creu en Déu, no espera cap promesa, fa un mes va rompre amb ell. L'estima estava ofesa, des d'aquest silenci guanyà l'encanteri. Ell té un fill petit, de poc més de 10 mesos, ja fa dies que no el veu. Un ex-dona amb altres interessos, viu pel seu somriure. Sembla el que somia. Amors, amors de pantalla, jocs de matinada, amors de pantalla, jocs de matinada.
I aquí començàvem amb es menatge a truar i jo deia amb micro tancat i amb molta broma que acabo de fer un Pere Suau, com estàs?
Molt bé, molt bé. Com sempre que venim aquí, molt bé.
I que bé, he jugat en les quatre paraules polisèmiques de la setmana. No m'ha sortit un hermós poema com és que tu mos vares fer fa un mes, però escolta, aquestes paraules donen molt de joc i d'això se tracta. Xema González de Lozoyo, com estàs?
Molt bé, molt content d'estar amb vosaltres.
I nosaltres de Cassis, aquí, Marc Fèlix, com estàs?
Pues amb un somriure, que quan mos trobem estrès, allà, no sé, un feeling, està molt a gust, i amb tu també, per suport.
Gràcies, i una cosa que m'agrada d'ells tres, i que a més és la tercera vegada que ho feis, que va ser idea en Marc, que és canviar-vos de lloc. I en Pere ho ha recordat, Marc, perquè si te canvies de lloc i no sempre ets a la mateixa cadira, veus les coses d'una altra manera.
Exacte, és canviar de perspectiva, que és algo que és molt saludable.
I d'avui tenim quatre paraules potents, jo crec, pantalla, idea, taller i baix. Començàvem per la primera, i primera pregunta obligada, Pere Suau, si te dic pantalla, que te ven al cap?
Si me dius pantalla, realment avui en dia me ve aquesta supremacia del món de les pantalles. La primera cosa que me va venir al cap va ser això, que pens que vivim en un món massa pendent de tot allò que apareix a les pantalles i que de qualque manera fa que no prestem l'atenció necessària en allò que és real, a la realitat. És a dir, hi ha aquesta dissociació que crec que és molt perillosa. Molt perillosa perquè la pantalla t'ofereix una facilitat que t'acaba conduint a una mirada que no, a mi no me satisfà.
Uh-huh. Xema, pantalla...
M'hagués agradat més que hagués continuat de mar, perquè abans xerrant fora el micro...
Li demana.
Igual millor, sí.
A veure, Marc Fèlix, vinga, passa palabra.
Cojo el guante.
Pantalla. Okay.
Estava comentant que sí que m'havia pogut documentar una mica de les paraules i que ha estat curiós, no?, perquè he buscat a la RAE, he buscat l'origen etimològic de pantalla i és aquesta estructura que filtra llum o que filtra calor a la ximenea o fins i tot una mampara que filtra... Tot el que pots veure, no? I com bé, si ara la comunicació digital pues, està tan, tan present, les pantalles són els escenaris de la comunicació digital, no? I és curiós, o sigui, és quasi una broma, no? El dir, a la comunicació digital hi ha un filtrado d'informació i només es mostra una part de la informació. Normalment, aquella que volem mostrar al món, no? Però tota l'altra no hi és. Llavors, no és totalment autèntic. No? Uh-huh.
Mira, idò, sí, dona, m'encanta, de veres, i ho dic quasi cada dia en aquest programa, com anar més enllà de les definicions de diccionari, eh? I que és el que ara ha fet na Mar. A veure...
Bé, jo volia que xerrés primer, na Mar, perquè just abans de començar ho comentàvem, no? Comentàvem aquesta excepció i aquesta visió tan, tan encertada. Jo crec que de tots dos, de na Mar i d'en Pere, que en els fons acaben com arribant al mateix. Jo personalment, pantalla, el primer que me ve és la tele, no? Perquè per generació som fill d'aquella generació de veure la tele, no? La pantalla era la tele, no? Com ara que pantalla està tot arreu. Però clar, en aquells moments la tele tenia un context molt, molt clar, no? Mirava la tele en un moment determinat, els altres mirava la vida directament sense filtres. Llavors, això, aquesta excepció de filtre, jo quasi donaria una passa més i xerraria de manipulació. De que si algú creu que si observa la realitat a través d'una pantalla està observant la realitat, s'equivoca. Uh-huh. O sigui, pantalla com filtre, però sobretot en el sentit de com reconduït, manipulat.
I cada vegada més, no? No? En els algoritmes em rematesc.
Sí, estic completament d'acord. A mi també, la paraula pantalla, ja que estem en un programa de polisèmia, quan hi pensava també té una altra excepció, no? que és una mica una pantalla que te protegeix d'alguna cosa, no? Una pantalla que pot fer que allò que arriba de fora no t'afecti, no? I això quan hi pensava també té una connotació que pot ser negativa, no? Perquè sí, te protegeixes d'una cosa, però la pantalla és un mur que no te permet després accedir a allò que hi ha des de fora. I en aquest sentit m'ha recordat un poema meravellós d'en Cavafis, que se diu Murs, i mur i pantalla serien molts sinònims, en què ell diu, han estat construint un murs en el voltant meu, no he sabut qui els construïa, no me n'he temut que estaven rodejant-me i me cap trobant tancat fora del món, no? I aquesta idea dual de pantalla com a cosa protectora però com a cosa que també t'aïlla, crec que també està bé reflexionar-hi. Mm.
Pantalla acústica, per exemple, Xema.
Sí, pantalla acústica també, però clar, una pantalla acústica en el fons és un poc el mateix, no? És algo que reprodueix algo. I jo crec que aquesta excepció, jo no sé, també me ve una connotació com de mirall, no? Com si una pantalla hagués de ser algo que així com un mirall reflexa la realitat, la pantalla ofereix una realitat retocada, no? Un poc, el que dèiem abans. I totalment d'acord també en aquesta excepció d'en Pere, no? De pantalla com algo que te protegeix, però també te vincula, no? Te limita. Mm.
Jo que li vaig dir un dia a en Pere, quin és el teu compte d'Instagram? I m'ha dit, no, jo no entenc. Veig necessària... que veig que no, Pere. És a dir, aquesta projecció per la feina que fem, perquè en el final també fem moltes coses culturals, de difusió, de divulgació, etc. I la pantalla t'ajuda, no?, a divulgar. Però, per exemple, en Pere diu, no, jo no tinc Instagram. No necessites aquesta pantalla, és una decisió, si la vols compartir, que ja pareix estrany, eh? Quan algú te diu, no tinc WhatsApp o no tinc Instagram, tu dius, per raro aquest.
No, però en el meu cas no és tampoc una decisió gens reflexionada, sinó és com a molt natural, no sent que sigui necessari, tampoc no estic en contra ni molt manco, no? Però sí que és vera que en el final, i ara amb en Xema hem quedat un poc abans per parlar, per un tema personal que tenim en comú, i el que cada vegada m'agrada més no és aquesta relació a través de la pantalla, sinó la relació directa amb aquella gent i conversar. Per això crec que els que estem aquí gaudim perquè recuperem un espai que és l'espai de la conversa, d'escoltar l'altre, i la pantalla, Instagram, o totes aquestes crec que no tenen aquesta riquesa i aquesta naturalitat que té la conversa, no? I per això probablement no en tinc necessitat, però tampoc no estic en contra ni molt manco.
No
en tinc necessitat, aquesta seria la reflexió última.
Penseu que pot acabar havent com un efecte rebot, sobretot amb els joves, amb la gent que ja ha nascut i crescut en les pantalles, que acabin dient, buf, mira, les deixem a un costat o no? O això no... No passarà.
No serà tan fàcil.
No serà tan fàcil.
No, perquè és molt addictiu. Tant de bo, eh? Tant de bo que fruit d'una reflexió diguin, mira, jo ara vull algú... Per exemple, jo sí que ho he vist amb una de les meves filles, de dir, necessito concentrar-me, o sigui que ara me llevaré Instagram i altres redes, no? Però és algo que és momentani, però després tornen, perquè allí passen moltes coses, no? Mm-hmm. I, no sé, jo, per exemple, la reflexió meditada que vaig fer de si estar en redes va ser per el meu canvi de professió, que necessitava que la gent conegués què estava fent, no? I és molt curiós perquè ha hagut una evolució. Ara m'està gustant molt més penjar coses, és com... No sé, no acab de tenir aquest compromís que tenia al principi. Me va costar molt començar a compartir i després, quan ja ho tenia molt rodat, ara estic a una altra fase de dir, pues, potser no fa falta mostrar-se tant, no? I estic en comptagotes, penjant coses.
No ho has presentat, encara que cada setmana, cada mes sou aquí amb nosaltres, la Mar Fèlix dona classes d'oratòria, de com parlar en públic, de lideratge, se parla diferent davant o per a una pantalla i la gent que hi ha darrere la pantalla, que si no la tinguessis, te prepares diferent?
Jo crec que les habilitats que necessites són exactament les mateixes. El que passa és que hi ha dues coses que fan molta por de parlar en públic. Una és una audiència i l'altra és una càmera. Les dues coses poden bloquejar molt, no? I el fet de la càmera és curiós perquè és antinatural. O sigui que tu estàs parlant davant un objecte, però t'imagines la repercussió que pot tenir i bloqueja quasi més que l'audiència en alguns casos, no? Ara, la tècnica jo diria que no és molt diferent més enllà de mirar a la càmera, que és una cosa que costa un poquet, ja que entrena, i ja està.
Pantalla és la nostra paraula, i pensava jo també en la gran pantalla, ja no se diu allò, pràcticament, quan xerrem de cinema, la gran pantalla, que cada vegada, i amb els anys s'ha anat fent més petitona, més petitona, i en el final ja pràcticament ni hi ha estrenes, no? Sou de cinema...
Sí, jo crec que això és una llàstima, no? No tenir pantalles d'aquelles panoràmiques com teníem abans. Jo encara m'agrada molt anar al cinema, però sí, de vegades... A més, aquell enteniment, no?, de lo que, el que venia de la pantalla no tenia per què ser la realitat, més aviat al contrari, no? I ara totes les pantalles tenen molta definició, també, no? A mi m'inquieta molt quan vaig a camp un pare. Jo no tinc tele a casa ni res, però quan vaig a camp un pare és que tenen una supertele d'aquestes supergrosses. A més, es veu amb una qualitat, per mi, inquietant, no? Veus pel·lis així de romans que havies vist de petit, però es veus massa real. O sigui, sobredimensionat, molt a més.
Ja. Que també té molt a veure el que xerràvem al principi, de la gran pantalla de cinema, d'aquesta... del que no és real, no? De que també mos protegeix aquesta pantalla, Pere.
Sí, no, jo sí que m'agrada molt anar al cinema. Desgraciadament no hi vaig tot allò que m'agradaria, però sí que una de les coses que m'agrada molt d'anar a veure una pel·lícula és aquell moment en què està a punt de començar, que tot s'atura, hi ha la pantalla en negre, el silenci, que és com en aquell conte que diuen, hi havia una vegada i tu saps que s'ha obert una porta i entres en una dimensió nova. Aquest moment el trobo meravellós. És a dir, després sempre dic que t'agradarà més o t'agradarà menys, però és com entrar en un lloc que és nou, que hi ha coses noves, i això, quan veus una pel·lícula a casa teva, no hi ha aquest trànsit, no? És aquesta entrada cap a una realitat nova. Uh-huh. I per això crec que el cinema té aquesta meravella que quan tot roda és espectacular.
Uh-huh. A mi em passava molt de petita quan anava al cinema, que era molt emocionant, me passava això que ara diu en Pere, però en el final. És a dir, quan sortia del cinema tenia un xoc de realitat i cinema que no m'agradava, deia, vull tornar, no?, a la sala de cine.
Clar, és que veure pel·lis així en pantalla gran i amb aquest ritual de trànsit que acaba sent una sessió de cinema, en el fons, te canvia. No? En el fons, mai surts igual de veure una pel·li. T'agradi més o manco, no? Però mai surts igual que has entrat.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
IB3 Radio es Dial.
Del 17 al 21 de noviembre celebramos la segunda Semana Global del Emprendimiento en Palma Activa.
Talleres, charlas y actividades gratuitas para personas emprendedoras y autónomos para inspirarse, hacer networking y dar impulso real a sus proyectos.
Plazas limitadas.
Inscripciones obligatorias en palmaactiva.com. Ayuntamiento de Palma.
Un vino denominación de origen Vinisalem es más que un vino. Es el resultado de las historias que han forjado la cultura de Mallorca, impresas en nuestros vinos, reivindicando las variedades locales, los pueblos y las tradiciones. Porque son historias únicas, porque no es lo mismo, porque tienes que vivirlo. Denominación de origen Vinisalem con el apoyo del Consell de Mallorca.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Barcel i Bosch.
In discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente, l'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato, le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista diavolata, lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, l'ho afferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata.
I de sigui aquí m'esteniu entre avui i demà de conversa polisèmica i amb aquesta marxa, perquè és divendres. Vos ha agradat aquesta?
Molt.
Moltíssim.
He tingut una bona idea.
Gran idea.
La millor. Sublim.
Bona idea.
Idea musical. Marc Fèlix, idea, vaja paraula. Potent, sí. Profunda. Podríem fer, no un programa, una temporada amb aquesta paraula. Idea.
Sí, jo amb idea parlaré de lo que m'ha vingut allò, allò més de lo que m'hagi pogut documentar. I és, m'han vingut dues coses referents a l'oratòria, que és la comunicació oral, és la meva vida, no? Llavors, la primera és com ha canviat la manera en la que jo preparo ara una xerrada, una presentació, el que sigui, perquè abans era diapositives, slides de PowerPoint, vinga, posaré això, posaré jo i tal. I després jo tenia que amoldar-me en aquella presentació de PowerPoint i això no tenia cap congruència de cap tipus. I ara no, ara quan m'encarreguen qualsevol xerrada, folio en blanco, un boli, quina és la idea que vull que recordin? No? És aquesta la meva pregunta, no? Perquè jo sé que no recordaran tot, és impossible. Llavors, una idea, una frase que vull que quedi, no? I aquesta és la que dona congruència a tot l'altre. Tot el que jo, a lo millor, tric per comentar, si és una història, si és una interacció, si és una argumentació, el que sigui, ha de servir en aquesta idea principal. I aquesta, per mi, és la màgia d'estructurar qualsevol tipus de comunicació oral. No sé si és el mateix en l'escrita, però d'això hem parlat abans, però en l'oral allò me funciona molt bé.
Oral, escrita i sonora. Ho tenim tot, eh? A veure si és per això que vos duis tan bé, que tenim aquí totes... Jo sabia que vos duríeu bé.
Són complementaris.
Totalment. Exacte. Tenim aquí tots els sentits, pràcticament. Segur que tots. Pere, idea.
Idea.
Jo... Agafes guant també després
sí,
de lo que
sí,
t'ha dit
sí,
la mare.
Sí. No, jo en el cas d'idea, quan hi pensava, a mi l'he relacionada de seguida amb el verb idear, no? Idear és, des del meu punt de vista... una cosa que mos diferencia molt dels animals, segurament, no? Que és la capacitat de trobar un camí nou aquí on pareixia que no era, no? És a dir, aquesta, si cerques idea en el diccionari, en el DIEC, un moment parla d'enginy i m'agrada aquesta idea, no? Allò que pareix impossible, algú té una mirada diferent i troba un camí, troba una idea per arribar-hi, no? I en aquest sentit una mica literari que a mi m'agrada de vegades fer-hi referència, per exemple, l'Odissea, que probablement és el llibre que jo estim més, l'Ulisses, els seus protagonistes, el codifiquen com un home enginyós, perquè sempre té una idea... per ser capaç de superar una prova, però no només de superar-la, sinó d'enriquir-se amb aquella prova que inicialment podria aparèixer una cosa que li aniria a la contra, i quan l'ha superada, primer, ha aconseguit arribar aquí on volia i ha après alguna cosa a través de l'enginy, mai de la força, sempre a través de l'enginy. I m'agrada molt aquest concepte d'idea. Idea m'agrada molt.
Guapo.
Bé, jo em puc perdonar un contrapunt a les aportacions de la Mari en Pere, xerraria d'idea des d'una perspectiva igual per un costat, bueno, sobretot política, no? algo que en realitat ve a substituir el motiu religiós, probablement, aquesta cosa de la fe, no?, de sa creença, no?, quan arriba el nou règim, no?, sa creença desapareix i comencen ses idees, no?, ses idees com algo que li dona sentit a sa realitat. I d'aquí igual me ve inevitablement el concepte d'idealisme, que ha tornat gairebé un insult, no?, en els últims temps, no?, te diu, no?, aquesta posició és idealista, no?, com si allunyar-se de la realitat palmària, com veia apuntar en Pere, i intentar pensar més enllà de l'evident fos algo dolent, no?, idealisme.
Com aquesta utopia, no?, que hi ha aquella frase de però mos ajuda a caminar, si idealisme també t'ajuda a
Clar,
caminar.
Imaginar... Crec que està molt relacionat això, idear, amb aquest sentit d'engini que comentava en Pere, està molt, molt relacionat amb la imaginació, amb la capacitat d'imaginar noves coses.
Amb aquesta idea que xerraves tu, Araceli, de l'utopia, hi ha una frase d'en Joan Brossa que diu si vols avançar un metre, apunta a l'infinit, no? És a dir, i és aquesta idea, no? És a dir, encara que no aconseguessis aquell ideal en el qual aspiraves, si al manco hi apuntes, segurament alguna cosa aconseguiràs, no? I aposta per això, jo crec que és guapo ser idealista, encara que no aconseguessis tot allò que tu vols, no?
I digues.
No, trob, just això que comenta en Pere, hi ha quasi, per mi, des del meu punt de vista, quasi una obligació de ser idealista, de no conformar-se amb el que sembla real.
Què seria això, ser idealista?
Tenir capacitat d'imaginació. Tenir capacitat d'imaginar noves possibilitats, nous recorreguts, noves eines, nous pensaments, fins i tot.
I pensau, jo ara que vos estic escoltant, sou persones creatives, pensava dues coses, que importants són ses idees i donar-li en el coco per anar avançant, perquè sa vida tampoc sigui avorrida ni mos passi per damunt, i després pensava que fàcil actualment és anar a un xat GPT i demanar-li idees. A veure si això també acabarà un poc en les nostres pròpies idees i en la nostra creativitat. No sé com ho veus.
Sí, home, la veritat és que és brutal. Quan li fas una consulta i en dos segons te treu tota aquesta quantitat d'informació, és com... Jo encara m'acosta, no? I me fa por, també, no? Però jo penso que la creativitat apunta més a el que estaven dient en Pere i en Xema, és algo més, no? És algo que te surt de lo que ja està. O sigui, ChatGPT mos donarà lo que ja està. Però nosaltres podem arribar a lo que no existeix encara i li podem donar veu, li podem donar forma. I la creativitat, sí que m'agradaria parlar que no és exactament pensar. O sigui, aquestes idees noves no arriben de pensar amb molt d'esforç, no? Arriben, com dèiem abans, de precisament de relaxar-se, no? De caminar pel bosc, o sigui, de deixar d'estar tan pendent i justament quan te relaxes és quan la creativitat te visita, no? I és fantàstic, no? I hem de cuidar aquesta creativitat. Jo no m'agrada quan la gent diu jo no som creatiu. Dic, ets humano, no? O sigui, ja està. Només has de cuidar aquests moments que t'ajuden a connectar amb la creativitat.
El que passa és que, enllaçant amb això que tu deies, Marc, clar, respecte de ChatGPT, per mi té una cosa que a mi és la que més me preocupa, que és que te fa fàcil la informació. I això té una part bona, però té una part molt dolenta, perquè en el final aquesta creativitat que tu deies apareix, o pot aparèixer, perquè hi ha un esforç anterior, un recorregut anterior que has hagut de fer perquè un moment determinat brolli alguna cosa. Si ja no fas aquell recorregut, és molt difícil que arribis allà. I el ChatGPT el que te dona és el camí fet. I en el final, quan vas coneixent coses, t'adones que probablement s'emeta, no, i que no és el final de recorregut, allò important dit, que és el camí que fas per arribar-hi. I ChatGPT t'adones el camí fet i arribes allà i allò que era meravellós ja deixa de ser meravellós perquè no has après res durant el camí. I això és la part que a mi me preocupa de ChatGPT. I me preocupa molt també, jo que soc del món de la docència, en el món de l'educació. Perquè... cada vegada tot és molt més fàcil arribar-hi i té menys importància la ruta, quan realment allò central és el camí. I el ChatGPT com que esborra el camí. Només te condueix a la meta. I ho trob perillós.
Mira, puc parlar d'una cosa que m'ha passat avui. O sigui, quan parlaves ara, dic, és que s'ha ficat dins el meu cap, o què? Perquè avui els deia que he buidat l'agenda avui per començar a escriure, que tinc ganes d'escriure, no? I tinc en el cap una història i el protagonista, o sigui, vull començar amb el protagonista a la seva Almeria natal, no? I en un moment donat li he demanat a ChatGPT, dic, escolta, com són els paisatges d'allà? Parla'm una mica de l'experiència d'un paisatge de la costa i de l'interior d'Almeria. I li expliques que estic escrivint un capítol, diu, ¿quieres que lo escribamos juntos? Digo, no, no, por Dios, no, perquè ja no seràs meu llibre, no? Però és que és una tentació, te ho està demanant com, si vols te l'escric jo, no, 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 per favor. Però, o sigui, a lo millor fa uns anys vés fet un viatge per empapar-me dels paisatges d'Almeria per poder relatar-los millor. I avui li he demanat a ChatGPT. O sigui que,
aquest és el problema. Has perdut un viatge per mi.
He perdut un viatge.
Jo crec que aquí té raó en Pere. Jo crec que aquí té raó en Pere. Jo no tinc cap tipus de relació amb ChatGPT. Crec que qualque pic ho he provat així amb algun col·lega i tal, i mai m'ha satisfet el resultat. Perquè no, un poc el que comentava en Pere, no m'agraden les línies rectes ni els camins fàcils. Crec que l'estimulant són les curves i els camins difícils o complicats. I sobretot, xerrant d'idees, jo crec que les idees sorgeixen, o almenys les que a mi de vegades me funcionen, sorgeixen de la paradoxa, sorgeixen de la contraposició de conceptes, més que d'un camí clar cap a una idea concreta, sinó són coses, conceptes aparentment antagònics que no poden anar junts i quan els juntes te n'adones que funcionen. Per mi una idea és més o manco això, algo inesperat que sorgeix de, normalment de la paradoxa, més que del camí recte.
Ens han d'atrevir a dur-les a terme. Aquesta és una altra, no? L'atreviment de dur-les a terme, també.
Clar, jo me'n recordo un col·lega que deia que les millors idees són les que estan fetes. Perquè moltes vegades, sobretot en el món de la música o de la creació, no? Tens idees i comences a plasmar-les, però no arriben mai. Ja. I després apareix algú altre que ha fet aquella idea que tu tenies, no? Les idees s'han de plasmar. Jo crec que aquí està... L'interessant és comprovar el recorregut d'aquelles idees que se t'acudeixen, si tenen sentit, si no, si funcionen o no. Això s'ha de fer. Jo crec que un poc el paper de creador, més que idear coses, és convertir-les en realitat. No? Aquest trànsit entre lo abstracte i lo material.
Jo tenc un company que sempre diu, si pots tenir idea de cotxes voladors, però fer, les has de fer, no? S'han de poder fer, també. Bé, crec que l'alcalde de Madrid parlava fa poc de cotxes voladors per Madrid, no sé.
Aquest senyor pot parlar de qualsevol cosa.
Només ho dic, que mai se sap. Hem començat amb la primera paraula de totes, que és pantalla. Hem seguit amb idea, que podria donar molt de sí, però com que en tenim quatre de paraules, si vos pareix, anem a passar pel taller. I realize there's something in you missing in me. Now we are trying to fight the fight more elegant. Now you and beautifully to part the part. So please let me take you through this glorious time. Avui és divendres, si ens escoltau en directe, i nosaltres compartim estudi i sobretot compartim xerrada amb na Mar Fèlix, amb en Pere Suau, amb en Xema González de Lozoyo. Aquí damunt posam unes quantes paraules, quatre, que sí o sí hi han de ser, perquè són les nostres paraules polisèmiques de la setmana, però després tot el raig de paraules que vosaltres vulgueu llençar a través de les zones. Taller, que aquesta... Que no sé si ja pensava en cotxes directament, però taller, Pere...
Jo, quan mos vares proposar aquesta paraula, me varen venir de seguida dues imatges, no? Una que per mi és ideal, tornant a la paraula, i una altra terrible, no? El taller de pintura. És a dir, m'imagino aquell taller del segle XV, XVI, en què el pintor anava allà i pintava, i me sembla com un espai sagrat de la creació, un lloc ideal, no? On se generen molt de processos meravellosos. I l'altra idea, com tu deies, que és quan t'has d'anar al taller del cotxe, que me sembla un lloc horrible. No, no sé per què, perquè primer acabes, t'arreglen el cotxe i t'espenyen la cartera, i és aquesta dicotomia d'un espai sagrat i de l'altre, un espai que, a mi, que jo detesto.
Amb no? Amor, que coneixem molt de mecànics.
Sí, no, no,
i
és a dir, fan una feina amb meravellosa. Amb sí. I ho dic una mica amb ironia, no? Però se m'ajuntaven aquestes dues imatges, no? Segurament una la tenc idealitzada i l'altra és al revés, clar, no? Sí, I quan tu dius, fan una feina, per favor, és a dir, no, els mecànics...
No hi anem per gust. L'altre dia sentia una enquesta que fan a Cadena 100, que fa molt d'anys que la fan a nens petits, que me fa molta gràcia, i li demanaven als nens si se volien fer grans, i un va dir... Jo no, perquè hauré de passar si té UV, i passar si té UV és un rotllo. Així que, efectivament, és un rotllo, Txema.
Estic un poc com en Pere, però a mi sí que, com que no tinc cotxe, no tinc aquesta connotació tan xereca del taller, tot i que se me va donar, la té molt, molt pronunciada, m'agraden molt els tallers. I m'agraden molt els espais bruts, amb pòsters de dones amb poca roba.
Sí, abans, dir... encara.
Bueno, però tinc aquesta imatge.
Sí, no, no, és que abans era així.
Tot
sí,
ple
sí,
de greix, no? Gent així un poc descuidada, sí, fins i tot. Això, ja eines, cert abús, no? De, no? Vas a arreglar el cotxe i pam, i te foten un... No, és un lloc molt pendenciero, no? Jo, amb tot el carinyo pels mecànics, que ens hem de dur bé amb ells sempre...
No, i a més que crec que ha canviat molt això, però sí.
Clar,
sí,
jo tinc
sí,
una visió un poc igual distorsionada de la realitat. Però bueno, aquells pòsters, no? Aquells pòsters, i aquells sí, personatges... Jo què sé, en el meu barri queden uns quants tallers, sí, que s'hi sembla molt en aquesta descripció, quan vulgueu vos duc. I de tant en quant visita algun per enregistrar, perquè m'agrada molt els renous que fan allà de cops. És un lloc un poc brut, en el sentit brutal i de brutó.
I també és capaç d'agafar sons d'un taller.
Sí, i a més bon, molt, molt particulars, clar, quasi tot és metàl·lic, sí, sí, no? Sí, que no és tan comú, sí, i aquests sons metàl·lics, i fins i tot, ja t'he dit, és personatge, no?, del mecànic.
Ah. Sobretot de barri, sí, sí. I tu, Marc?
Jo no he pensat en taller de cotxes, més en... no m'ha inspirat aquesta idea. Jo me ve, quan vaig llegir la paraula taller, me ve la diferència que hi ha entre un curs i un taller, no? I m'he documentat i he buscat la paraula taller, que ve del francès antic, de atelier, que ve d'estalla, de, com a virutes, de fusta, no? És un lloc on està ple de fusta i ve dels artesans fusters, no? I aquesta idea de, que deies tu, Pere, d'un espai d'embrutar-se, de fer, de creativitat... tornant a la imatge inicial que em va venir, o sigui, jo me vull apuntar a tallers, jo no me vull apuntar a cursos. Uh-huh. O sigui, és com la idea de fer, d'integrar, d'aprendre fent, i no tant la idea teòrica de que m'expliquin coses que si després no les sé dur a terme, no les aprenc, no? Uh-huh. Llavors, la idea de taller m'agrada molt aquesta idea.
Perquè hi ha una part d'aprenentatge, de tècnica, d'embrutar-se sí, les mans de pintura, sí, de morques, o de... no? Sí. O del que sigui, però sí, de tocar.
Sí, en les mans, de fer coses, de practicar, de... sí.
Però tu també deus fer tallers de com sí, parlar sí, en públic.
Sí, de fet, un alumne me va dir l'altre dia... Els teus cursos molt còmodes no són.
Per què?
Perquè estan tot el temps fent coses, improvisant, vinga, sortiu, vinga, tal. I és com, deixes mitja hora asseguts escoltant a tu, no? Sí, fer coses per integrar, perquè el coneixement, si no s'integra, no és sapiesa, no?
Uh-huh. I tallers de poesia, tallers de música, senyors, Txema, Pere?
Sí, molt sovint, molt habituals. I aquí ja, potser hi ha un petit matís, no?, de lo que estem xerrant entre un taller així més... brut en el sentit antic o més polit en el sentit més artístic, igual seria aquesta idea d'estudi, no? Jo, per exemple, no sé per quina raó en el meu lloc de feina li dic estudi. Però crec que s'acosta més a la idea de taller que descrivíem abans. No sé com ho veus tu, però això.
No, jo mentre parlaves, Txema, m'ha agradat molt aquesta imatge que has intentat reflectir. Jo també estava pensant en aquells calendaris i no ho diré, però tu t'has atrevit. Però m'ha agradat molt aquesta idea perquè tornem un poc en allò que anterior, en què cada vegada vivim en un món més escèptic, com a més políticament correcte, i jo fa poc vaig anar al taller i simplement vaig tenir una lota davant d'un ordinador que estava teclejant, has de canviar... I no vaig veure Res, era una cosa impoluta, gairebé quirúrgica, i vaig pensar, en Fellini se moriria aquí, no? És a dir, i m'agrada aquesta imatge, com tu has dit, no? I respecte d'això del taller de poesia, a mi hi ha una cosa que me fa por, que és aquest taller de creativitat. A mi me fa por perquè jo som molt d'aquella idea que me sembla que va ser el Leonard Cohen que quan li van donar el Premi Príncep d'Astúries va dir, diu, la poesia és un lloc, la creativitat és un lloc que mai se conquereix, no? Perquè això d'aprendre a ser creatiu a mi me fa una mica de por, en principi, perquè m'agrada més pensar que la creativitat és una cosa que no pots dominar i que és ella, no? La que te dominarà tu i deixa't dominar i no vulguis creure que tu la dominaràs, no? Jo aposto que tots aquests tallers a vegades de poesia, d'escriptura, a mi inicialment, però pot ser per desconeixement, som una mica distants respecte d'aquesta idea.
Però pot ser que reguin sa llavoreta. No
sí,
ho sé,
sí,
dir,
sí,
dius,
sí.
No sé per on començar.
Sí,
mira, ara que sí. Na mare està escrivint un llibre. No sé per on començar. Pot ser un taller d'escriptura.
Sí.
T'ajuda.
Sí, segurament.
Jo pens, bé, estic gairebé segur, que sa creativitat sorgeix de sa necessitat. O sigui que no hi ha possibilitat d'estimular-la.
No?
De qualque manera un poc superficial, un poc amb trucos, per dir-ho així, no? Sí que hi ha tècniques o trucos, no? Però crec que, o sigui, el llengini que dèiem abans respecte a sa idea o ara sa creativitat respecte al taller sorgeix de sa necessitat, quasi sempre. O sigui, hi ha una necessitat imperiosa d'arribar a un lloc o d'establir una mecànica per algo i llavors allà entra tot, no?
No vos he demanat si hi havia algun enginy, alguna idea que vos hagi, que diguis, jo sense això no podria viure. Ara, perdó, he assenyalat les botelles d'aigua perquè tenim aquest tap que és una idea, no? Que se queda aquí aferrat i que, per exemple, a en Rajoy li molestava moltíssim, no? Hi ha idees que anem incorporant en les nostres vides. N'hi ha algun d'aquests enginys sense els que no podríeu viure? Vos ben escap?
Per mi hi ha tres. Mm? Hi ha tres enginyers sense els quals jo no podria viure de cap manera. El llibre, la bicicleta i jo crec que la cervesa. O sigui, aquests tres inventos, aquests enginyers són, o sigui, insuperats, sí. Insuperables.
No sé si qualificaria d'invents a cervesa, però segurament sí.
Home, algú se li va acudir, donat, no?
Sí, se li va acudir, sí.
Fermentar
sí.
Algo.
Sí, totalment.
I no sé, i qui va idear el llibre, no sé, hi ha un artefacte que superi en el llibre. O la bicicleta, i la combinació de tots tres... O sigui, anar en bicicleta i llegir i fer-se una cervesa, això és el que més te pot acostar a la felicitat.
Estic molt d'acord avui amb tu, Xema. És a dir, Masteller, jo és vera que d'aquests elements també, quan ara se li estava parlant, he pensat de seguida amb el llibre, me sembla un invent insuperable. És a dir, no fa falta mai connexió, pots agafar aquí on vols, és a dir, insuperable. No hagués pensat en la cervesa, però també he pensat que és molt adient, però si hagués d'elegir un altre element, afegiria l'amic. És a dir, a mi l'amic i la cervesa semblen coses, és a dir, pràcticament indissociables. És a dir, a mi veure una cervesa tot sol no és una cosa que m'agradi, però un amic... I afegeix la paraula cervesa de vora amb quantitats petites, però sí.
Clarament sou conversadors creatius, mare, algun enginy.
Estava pensant, i és que jo el que me desperta la creativitat és la natura, però això no és una idea que se li hagi ocorrit a ningú, més enllà de respectar que això és necessari a la meva vida, no? Aquesta és la meva idea. Per cuidar la meva presència, jo necessit acudir a la natura, no? Llavors, això és com un mantra per mi. Però no l'he descobert jo, la natura, ni ningú, no? Ja estava.
Ja hi era, sí, efectivament. I de... mos queda una paraula. Així que, pausa i torna.
Se hacen eternas cuando las quieren y siempre viven y nunca mueren. Cuando se duermen son indefensas y se despiertan cuando las piensas. Y las atacan y las defienden, las más valiosas nunca se ven. Seas así de grandes son las ideas, se hacen eternas cuando las quieren y siempre viven y nunca mueren. Cuando se duermen son indefensas y se
despiertan. IB3 Radio es participación.
IB3 dona una mà a Ibiza Preservation, entitat que protegeix i regenera la natura i la biodiversitat de les Illes Pitiüses. Uneix-te al canvi, participa-hi i ajuda'ns a garantir un futur sostenible per a la comunitat i les generacions que vendran. Descobreix-ho a ibizapreservation.org. IB3, tots donam una mà a Ibiza Preservation.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Michael Jackson no és un tio de cantar baix, que és la darrera paraula polisèmica, però jo he posat a Google a veure cançons on d'estar aquí és baix. I m'han dit Billie Jean. Billie Jean és una bona cançó, no? Per començar aquest bloc.
Jo crec que insuperable. Sí. O sigui, Michael Jackson és insuperable i Billie Jean, vamos.
Aquesta és boníssima. I de baix és la nostra paraula. Que ningú digui baix, que som baixet, eh? Això, que no ho digui ningú.
Bé, jo som baixet, també, Araceli.
Que sí, que sí. I cap problema. No?
Jo crec que hi ha una relació entre ser baixet i el so del baix.
Mm? A veure.
Quan ets baixet necessites certa profunditat de discurs, diguéssim. Per assolir els objectius necessites que el teu discurs prevaleixi més que dels alts. Llavors aquí és baix, no? Profunditat.
Val. I a més, el tio que toques baix sempre està com a concentrat i va en el seu rotllo. I...
Totalment. Ah? Jo crec que és més infravalorat de la visió típica d'un grup de música així de pop i tal. El baixista és més infravalorat i per mi és més important.
També és sexy, sí. Pere?
Jo quan pensava en aquesta paraula vaig recordar una cosa que acabaves de dir tu, me sembla, Xema, una de les primeres converses, que era aquella idea que t'agradava estar a la perifèria, és a dir, sortir dels cercles, suposadament, on hi ha més gent. I a mi m'agrada una idea, també, que és aquella idea de volar baix perquè els radars no te detectin. M'agrada perquè avui en dia, és a dir, allò que jo veig que a la gent li agrada que sigui detectat, a mi no me satisfà. I això, volar baix, és a dir, com una presència gairebé invisible, no? És a dir, m'agrada... perquè segurament, i això és allò que apareix antagònic, o apareix... quan voles baix i els altres no te detecten, probablement ets bastant lliure, no? I m'agrada allò que en principi podria ser com una cosa totalment castradora de la teva llibertat, acaba sense llibertat absoluta. Vola baix perquè segon qui no te detecti de cap manera.
Molt ben.
Que és un poc anti-moment actual, però no?
Sí, exacte, per això ho dic.
Perquè pareix que si no voles alt, no hi ets.
Però quin ets, és a dir, aquest volar alt, què és realment? És un volar alt, Maruda, és un volar alt autèntic o és una falsa altura que darrere la qual no hi ha res? És a dir, per això tal vegada els qui volen baixos, aquells que cada vegada són més perifèrics, com deia en Xema, són les persones que ens acaben interessant més perquè volen de manera solitària, volen de manera lliure i pretenen un volar molt més ric, no?, que aquesta suposada altura d'aquest món de pantalles que darrere la qual moltes coses no m'ho satisfan.
Sí,
no
sí.
M'ho satisfan.
Que xulo. Jo estava pensant en la relació que té, el que heu dit vosaltres dos, no? La relació que té la profunditat i l'autenticitat amb el to baix. Uh-huh. El to baix, no? Baix quan parles, no? I en oratòria passa una cosa que la gent ho fa sense adonar-se'n, però que la estudiem, no? I és quan parles d'algú que ho sents molt, que estàs molt connectat o que és molt important per tu, sense adonar-te'n, si estàs en el que estàs, baixes un to. No estàs tan agut, no? I al revés, quan estàs molt assustat, tot l'aparato vocal se tensa i puges un to, no? I l'exemple sempre és els jugadors de futbol quan els fan l'entrevista just després del partit, que estan absolutament contracturats, i els hi surt una veu que dius que és la seva veu perquè és molt aguda, no? Llavors, quan estàs present, connectat, relaxat i profund, com deia en Xema, que per cert tens una veu grave xulíssima, doncs surt aquesta gravetat, aquest to baix, no? I hi ha una altra cosa que també m'ha vingut, i és, no sé si recordeu a la pel·lícula del Padrino, com parla, de baix, de fluix, no? I genera un efecte de que t'has de trecar, no? Perquè això és una cosa que només parla amb naltros, no? Tu i jo, només. No.
Ah, parla amb veu baixa.
Sí, i parla amb veu baixa.
Mira,
i
fa que els altres també baixin. Exacte, perquè si no, no te senten.
Tots baixen i s'atrequen, i és una manera també de, supos que era innata, però, o sigui, el personatge, però que també genera aquesta tensió i aquesta profunditat, no? El baix. Jo m'agrada molt el baix.
De fet, se poden perdre discussions i raons, Mar, no sé si opines igual, si tens el to massa alt, perquè el to tapa l'argumentari.
Sobretot si el que vols és imposar la teva veu perquè sents que no t'estan escoltant a prou, i en volta de callar i escoltar més, puges i parles més fort, perquè no t'estan escoltant, llavors ho diré més fort i no ocorre. El que tu vols, el que estàs buscant, no passa, no? En canvi, si te n'adones que no t'estan escoltant i dius, bueno, pues vaig a escoltar, a veure, amb curiositat, com és que ell ho veu d'una manera tan diferent a com ho veig jo, no?
Respecte d'això que tu deies, Mar, jo de vegades, i li dic moltes vegades a la meva filla gran, respecte de parlar i escoltar, una cosa que apareix com una butada o una cosa, sempre li dic, la naturalesa que t'ho he dit que era molt sàvia, i ho és, dic, mos ha donat una boca i dues orelles. Això vol dir que hem d'escoltar el doble del que parlam. I a vegades, avui en dia, sembla que és al revés. Has de parlar molt, has de dir molt, i la gent escolta poc. I crec que és molt més enriquidor, és a dir, jo surt molt més enriquit d'aquestes converses, no d'allò que dic, perquè ja ho sé, sinó d'allò que escolta aquí, perquè és informació nova que puc retenir, no? I crec que a vegades, avui en dia, és massa parlar amb un to molt alt i escoltar poc. I crec que s'escolta activa és molt important.
Ho és.
Xema, agafa testimoni perquè escolta activa.
Sí, no, jo crec que... Bé, tots dos, la Mari i en Pere, hem obert aquí un parell de marons molt interessants. Jo, aquesta frase que comenta en Pere, jo la conec, igual no és així, però jo la conec d'Iran, justament, que és un dels temes que ens han convocat avui abans de la ràdio. La conec com un proverbi persa.
Pot ser, pot ser.
Això de tenir dues orelles i una boca. I jo no puc estar més d'acord amb tots dos. O sigui, clar que sí, jo crec que... Lo baix és lo contrari de lo estrident, en qualque sentit, no? Jo crec que aquesta música de Billie Jean, de Michael Jackson, ho deixa claríssim, no? Com camines baix i com sa orquestració és suau al voltant d'aquest baix. Diguéssim que seria lo contrari a una guitarra elèctrica, no? Un solo d'aquells estridents del rock, de les guitarres elèctriques. I crec que, justament, també té a veure amb ses idees o sa imposició de ses idees, no? Quan estan clares, se poden xerrar d'una manera més íntima, més profunda, més... I quan és necessari cridar o imposar-les, igual és que no són tan vàlides. Mm-hmm. O sigui, que crec que totes les excepcions mos condueixen en això, no? A que lo baix, tot i semblar que passa més desapercebut, crec que té més recorregut i més profunditat.
Idò, crec que s'estén sa món anat, a no ser que vulgueu acabar amb alguna cosa. Jo vos propos acabar amb aquesta cançó. M'ho ha fet pensar en Pere des de que hem començat el programa, aquesta Ítaca, i ja que hi sou, vos convido una cervesa. No he vist la bicicleta, Xema, però podem anar a fer una cervesa en aquestes hores. Idò, Pere Suau, Xema González, Marc Fèlix, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
No, gràcies a tu, gràcies a vosaltres, companys.
Has de pregar que el camí sigui llarg, que siguin moltes les matinades, que entraràs en un port que els teus ulls ignoraven, i vagis a ciutats
per prendre dels que saben.
Ara comença Entre avui i demà, la radionovel·la. Una història per capítols escrita a partir de les quatre paraules polisèmiques de la setmana.
Capítol 10. L'actiu. Em vas despertar amb la llum del sol entrant per la finestra del despatx. M'havia quedat adormida sobre la taula, envoltada de papers de l'expedient R-L. En Ramon era a la cuina, preparant cafè amb la cafetera italiana.
Bon dia. Has dormit 3 hores. Jo només 2. He estat tota la nit rastrejant el Gmail encriptat dels meus clients. He trobat molta resistència digital, però he tret alguna cosa. Una adreça IP que apunta a un servidor a Holanda. Fent enginyeria inversa, traça de ruta IP, he donat amb una web molt antiga, desactualitzada, dels anys 90. És d'un taller de restauració d'aquí a ciutat, al carrer Morell. La web és una pantalla. Segur que és un punt de contacte local dels meus clients.
Molt bé. Un pas endavant important.
No són aficionats. Aquest nivell de seguretat és governamental o corporatiu molt alt. Però ara tenim una adreça física. Això sembla un concurs entre diversos grups, però a veure qui arriba primer als quadres.
El teu canvi de bàndol és un actiu inestimable, però hem d'actuar abans que descobreixin que els has mentit. Hem de resoldre el codi QR de l'expedient. He estat estudiant els 2 quadres tota la nit. Mira, les línies formen un patró. I al centre, gairebé invisible, se formen 2 paraules. Gran massa.
Gran massa? Què vol dir?
M'hi he passat 2 hores donant-li voltes fins que he caigut. Ramon, gran massa és un anagrama d'Ars Magna. L'obra principal de Ramon Llull. El padrí ens obliga a mirar el quadre amb ulls de Ramon Llull.
Ets brillant. Prova-la com a contrasenya.
Ars Magna. Ha funcionat. Accés concedit. Mira, pareix que només conté un arxiu d'àudio.
Núria, la teva recerca acaba de donar un pas de gegant, però encara no puc xerrar en llibertat. El que cerques està amagat on 7 escales pugen cap a la fe i 7 costats aguanten la llum. Busca on el mestre català, segles després, va deixar la seva empremta. Ell hi amaga la clau sense saber-ho.
La veu del padrí. Gairebé l'havia oblidada.
7 escales cap a la fe. 7 costats aguanten la llum. És críptic.
7 escales... 7 costats... Un mestre català? Espera. Un mestre català molts segles després. Gaudí? Antoni Gaudí va treballar a la catedral de Palma. Va restaurar el cor a principis del segle XX.
La catedral, la seu, és al costat de la mà, on la fe es troba amb l'aigua.
I Gaudí va fer un baldaquí en 7 costats. Ho recordo d'una excursió a l'institut de secundària. 7 costats. Octagonal. I hi ha 7 graons davant la càtedra episcopal.
7 escales pujant cap a la fe, els 7 graons de la càtedra. 7 costats aguanten la llum al baldaquí octagonal de Gaudí. La seu és el lloc.
El padrí diu que l'arquitecte hi va amagar la clau sense saber-ho. Potser hi ha alguna cosa al cor d'en Gaudí, que ni ell mateix sabia.
No podem anar-hi tots dos. Si ens segueixen, ens agafaran els 2 alhora.
Tens raó. Jo aniré a la seu. És un lloc públic. Turista, gent... És segur.
I jo aniré al carrer Morell, al taller de restauració. Puc fer vigilància, identificar qui entra i qui surt, veure qui són els seus enllaços locals.
Perfecte. Som-hi. Tu per una banda i jo per una altra. Mos veiem per dinar en el botànic de Can Bordoi. A les 2.
Fet. Per cert, tens idea de com trobar un detall específic en una catedral gòtica plena de decoracions i baix relleus?
Vaig fer un reportatge fa un temps i vaig conèixer una persona allà que me deixarà investigar tranquil·lament. Faré fotos de tot el cor d'en Gaudí. Després les analitzarem amb calma. Les cadires, els graons, el baldaquí, tot.
Som un superequip, Núria.
Per ser una periodista i un mercenari que es coneixen de fa dos dies, no anem malament. Vam sortir de casa meva per separat. Jo vaig agafar el bus cap al centre. Ell va agafar el seu cotxe cap al carrer Morell. Sabia que si alguna cosa fallava, ens trobaríem per dinar. Però també sabia una cosa més. El meu padrí m'havia deixat aquesta pista per alguna raó. Gaudí havia treballat a la Seu, sense saber que, 700 anys abans, ja havia amagat un secret allà. I ara, 100 anys després d'en Gaudí, jo havia de trobar-lo.
Entre avui i demà, la radionovel·la és una producció de The Acorde Agency per IB3 Ràdio. Divendres que ve, a la mateixa hora, na Núria s'endinsa dins la Catedral de Mallorca a la recerca de la clau amagada al cor de Gaudí. El taller de restauració serà el punt de trobada on en Ramon es jugarà la pell. Naina Serres, na Núria Sastre, en Xavier Pascuet, en Ramon Vilaseca, en Toni Camps, és el padrito meu, i les paraules que avui hem integrat en aquest capítol són 8. Actiu, concurs, resistència, aguantar, pantalla, idea, taller i baix.